nosaltres ara a l'Ona Vilà, molt més que l'Anna Liguera. Ivan, gràcies.
Vinga.
I la setmana que ve.
Adéu. Adéu.
Doncs molt bé, com deia, deixem pas ja a l'Ona Vilà, que ens arribarà molt més que l'Anna Liguera. De la meva part, res més. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Demà hi tornem. Adéu-siau i que acabin de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure-les bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 8 de juny, encetem una nova setmana que estarà marcada per les proves d'accés a la universitat que l'alumnat comença demà, per noves jornades de vaga per part dels docents i per la visita del Papa Lleó XIV, que ja volta per Madrid des de dissabte i avui oferirà un discurs des del Congrés dels Diputats, convertint-se en el primer pontífex a parlar en aquesta cambra. Demà el Papa arribarà a Catalunya, on s'estarà un parell de dies. Però de tot això ja n'anirem parlant al llarg de la setmana. Avui m'agradaria fugir una mica de l'actualitat de casa nostra i fixar-me en què està passant més enllà. I és que aquest dilluns a primera hora del matí al sud de les Filipines s'ha produït un terratrèmol de magnitud 7,8 que ha causat la mort d'almenys 14 persones. El sisme ha tingut 4 rèpliques fortes i ha fet caure edificis i altres infraestructures. I a part de les 14 víctimes confirmades, hi ha també 7 persones desaparegudes i un centenar de ferides, segons els responsables de Defensa Civil del país. El terratrèmol s'ha produït sota el mar al sud de l'illa Buries i ha afectat principalment l'illa Mindanao, la segona més gran de l'arxipèlag de les Filipines. A més, ha coincidit amb el primer dia d'escola després de les vacances. Arran del terratrèmol, el govern de les Filipines ha emès una alerta per possible tsunami a algunes províncies del sud del país i bona part dels pobles de costa han rebut un ordre d'evacuació immediata per prevenir onades molt grans. Ara bé, per sort, el sisme només ha provocat onades de poca altura i a part de les Filipines també s'han emès alertes per tsunami al Japó, a Malàsia i Indonèsia. Més enllà de les Filipines, però, la guerra del Golf Pèrsic arriba a l'escalada més gran des de l'abril, amb nous atacs entre l'Israel i Iran, que han fet perillar les negociacions per posar fi al conflicte. Unes negociacions que Donald Trump creia avançades, però que no estan fent res més que recular. De fet, el president nord-americà hauria demanat a Netanyahu que cessés els atacs, però aquest l'hauria ignorat. Una resposta que accentua encara més les diferències entre els dos dirigents i denota que aquesta guerra està molt lluny d'acabar-se. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dilluns començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim amb en Sergi Corral, que avui ens parlarà de ratafia, concretament de la botànica, les plantes que necessitem per fer-la. I després, a Drets de Butxaca, en Jan Botí ens parlarà de la nova llei de benestar animal i, per tant, de quins drets tenen les nostres mascotes. Tot això ho farem amenitzat amb el Mondo Sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local, avui amb en Sergi Corral. Bon dia, Sergi.
Bon dia, Ona. Ara m'has espantat una miqueta, perquè amb la llei de benestar animal, si vol dir, a lo millor que no podem agafar pops i anar a pescar i aquestes coses.
No, jo crec que va més per al tema de gats i gossos.
Vale,
els
vale.
Els tenim a casa.
Vale, jo els hi confirmo que el congelador està tots molt ben cuidats. Els pops, no, que aquí no hi ha problema, que aquí hi ha benestar animal.
Hi ha benestar animal. L'únic problema jo crec és que estan una mica morts, no? Els pops quan els tens dins el congelador o no?
Sí, però ara l'estiu en les onades de calor ho agraeixen.
Segur. Donaran un premi, Sergi, al benestar animal amb els pols del congelador.
Deixem-ho d'allò. Dels titulars, sempre que hi ha també una cosa d'aquestes, d'un tsunami, d'un terratrèmol, d'aquests, d'allò, hòstia, no és allò que m'agradaria ser-hi, perquè són llocs on no t'agradaria i no d'allò, però això dels tsunamis em crida també bastant l'atenció. O sigui,
tu t'agradaria veure'n un de prop, vols dir?
No ho sé, tinc dubtes. Veure'n un de prop, però estar a dalt d'una muntanya i veure com
veure
arriba...
Veure'l de lluny, no?
Veure com arriba, ja, està en lloc segur.
Mira.
Jo que enviï l'alerta, que et doni temps a pujar, jo que sé, a dalt del Montgrí,
per mirar-lo
des d'allà.
Home, ha de ser un espectacle, eh?
Sí.
Ha de ser un espectacle veure com les onades avancen amb aquella força i sí, sí. Esperem, però, que no en tinguem
que
cap
no en tinguem
prop,
mai.
No.
Virgencita,
que no ens posin perill.
Virgencita, que me quede com estoy.
Som-hi, va, anem a l'escala.
Anem cap a l'escala, va. Cap de setmana de 51è aplec de la Sardana.
I tant.
Que ha reunit moltíssima gent, molt sardanista, sobretot diumenge a la tarda, amb la pèrgola de Plaça Catalunya. Ja sabem que els actes de diumenge van estar a Plaça Catalunya, que va estar a vessar. Ha estat un aplec dedicat a les dones, que s'han reconegut pel seu paper alhora en el seu paper en la sardana, i això s'ha reconegut sobretot a la zona dels homenatges, a l'hora dels homenatges. Joan Acosta i Jan Lagares repeteixen com a pubilla i hereu de la sardana.
Perfecte, doncs veurem tots els detalls, no?, d'aquestes activitats que han omplert tot el cap de setmana, perquè entre els actes previs i l'aplec aquí
tot
es ballava sardana a totes hores.
Tot el cap de setmana. Moltes coses aquest cap de setmana. Ja diem que l'escala té un...
Jo sempre dic que sou hiperactius.
Hiperactius. Programem molts actes, programem molts actes, i això a l'hora de... com de moment això de la bilocació encara no tenim solucionat, allò d'estar a diversos llocs en el mateix moment, ni el canvi de lloc instantani del Son Goku tampoc.
No. Però hauríem d'inventar, aquí a l'escala, per poder ser a tot arreu.
I tant.
Estaria bé.
Jo crec que amb això dels fons Next Generation...
Ah, mira.
Que es podia inventar una cosa d'aquestes.
Ah, mira, si hi ha algun inventor que ens està escoltant, que...
Perquè estalviaríem energia. I això, com va bé pel medi ambient, estalviar energia, doncs no sé, ja...
Ens donarien els diners.
Ah, ens donarien els diners sense cap problema.
Doncs vinga, ja pensarem què podem fer,
sí.
Sergi.
Va, una altra cosa que hi ha hagut aquest cap de setmana és la sardinada popular. Un acte ja tradicional del mes de juny, que la Confraria de Pescadors, l'Ajuntament de l'Escala, i aquest any la OPP Cap de Creus, perquè... l'Escala s'ha integrat dintre de l'Organització de Productors Pesquers de Cap de Creus, han fet a la Riba una jornada que ha combinat la promoció del peix blau i la reivindicació del sector, també, hi vam poder haver una pancarta, no?, tots aquests afers que tenen, sobretot amb la Comunitat Europea, que és el que els hi... determina més les lleis i la burocràcia, i una sardinada que ha anat amanida amb habaneres amb el grup escalenc Oreig de Mar.
Mira, si n'estàveu farts de les sardanes al matí, podíeu anar a les habaneres després de la sardinada.
Exacte. Ho van compaginar les dues coses,
tot.
Va ser tot al mateix moment. Va ser un vermut sardaneril, habaneril i sardineril.
Carai.
Tot plegat. Va, també dissabte s'inaugurava una exposició a l'Alfoli de la Sal, denomenada Vanity Fair, de Gino Robert. Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 23 d'agost a l'Alfoli de la Sal, i inclou un gran retaule. És molt interessant. És un retaule molt gran a la sala principal d'exposicions de l'Alfoli de la Sal, de dalt cap a baix, que deien que va capriguer el mil·límetre, això feien una mica de broma en el moment d'inaugurar, i que és una barreja entre... Hòstia, la Trece Rue del Percebe, de l'Ibáñez, d'aquell còmic que era les diferents plantes, el Jardí dels Delícies, que és un quadre també bastant important, doncs una miqueta de tot. Fixeu-vos-hi amb qui hi ha cada qual, què representa, què d'allò, aneu amb la ment molt oberta a veure el quadre, això també us ho recomano.
I també amb temps, no?
Amb
perquè
temps, sí.
És gros i hi ha molt de detall petit per anar-se fixant.
Hi ha molt de detall, no sé si hi ha algun guali amagat por ahí, però...
Tot pot ser.
I, Ona, en esports estem en setmana de barques voladores.
Barques voladores?
Sí, barques voladores.
Què és això?
La Fórmula 1 del mar.
Ah, carai.
Al mar d'Empúries.
Aquí a l'Escala us inventeu tot,
Sí, és el campionat d'Europa de la classe MOZ. Que acull 40 regatistes internacionals que faran volar els seus vaixells fins dissabte. Evidentment és una competició d'alt nivell que aposta per la sostenibilitat gràcies a l'ús pioner de balises elèctriques controlades de manera remota.
Carai, doncs podrem gaudir d'aquest campionat, que el veurem aquí al mar. La gent que vulgui saber ben bé què és això pot baixar a la platja a veure'ls.
Això mateix. I si ens centrem en la meteorologia, podem dir que avui tindrem un repunt de temperatura, sobretot a la tarda, ja que ja sabem que aquí els repunts de temperatura van associats al Garbí, pràcticament sempre entrarà al Garbí. Ara, demà tenim canvi. Entrarà a tramuntaneta i sembla que aguantarà per 3 dies. I això també suposarà que les temperatures tornin a baixar.
Per tant, tenim una mica de baixada de temperatures, una mica de treva d'aquella calor tan forta.
Ah, exacte, i una miqueta dels i baixos. Sembla que ens està quedant un mes una miqueta irregular.
Bueno, una mica de primavera, perquè l'estiu formalment encara no hi hem entrat,
El meteorològic sí.
El meteorològic sí?
A l'1 de juny.
Carai. L'1 de juny ja vam entrar l'estiu meteorològic.
Nosaltres, els del gremi, ja hi som a l'estiu. Per això hem tret les coses de platja i anem a banyar.
Exacte, però això no era el 21. El 21 què és?
L'astronòmic. Exacte.
És que em faig un embolic ja amb tantes dates diferents.
És per liar-se.
És per liar-se,
sí.
En fi, Sergi, no vagis gaire lluny, que anem a fer el guaita.
M'ha quedat aquí.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui parlarem d'un producte de temporada, podríem dir així, que és la ratafia.
La ratafia, i tant, la ratafia es fa per aquestes dates,
no? Per aquestes dates, pels vols de Sant Joan. I una de les coses que porta la ratafia són plantes.
Sí, és allò de les 40 herbes, no?
O 80, o 100, depenent de com la vulguis fer.
O sigui, aquí la ratafia és una d'aquelles coses que cadascú té la seva recepta i totes són diferents, no?
Això mateix. Fins i tot, mira, si algun profe d'aquests trempats de botànica, que n'hi ha algun, li ve acudit d'agafar aquesta llista de més de 83 espècies diferents, que inclou la recepta de la ratafia, potser la porta a l'examen final de fanerògames de botànica de la facultat. No estaria mai, com un herbari virtual, però... a moda de ratafia. Podria fer un bon repàs, eh?
Home, i tant, perquè recordar-se les 83 espècies que tindria aquesta recepta,
déu-n'hi-do. És un reguitzell d'herbes, arbustos, arbres, on hi ha representat tot el ventall, pràcticament tot el ventall, de plantes mediterrànies, tant de la plana com de muntanya.
Per tant, aquí hi ha una mica de tot, eh?
Hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot. Us recomano, aviam, ara són les 12 del migdia, bueno, la podeu fer com vermut, agafeu un got, un parell de glaçons, que anem a descobrir bona part d'aquesta essència botànica de la ratafia.
Doncs som-hi, anem a aprendre com es fa aquesta ratafia.
Ah, exacte. Anem primer amb l'origen de la ratafia, que podríem dir que és de llegenda, i més tenint en compte que cada casa té la seva recepta. És allò de que hi ha tantes ratafies com cases o mans que la preparen. Però, de base, podem dir que és un licor d'herbes, de base anisada, o d'aiguardent adobat, on s'hi posen a sol i serena, durant una quarantena de dies, un conjunt d'herbes, fruits i flors del nostre entorn. Una recepta que aquí a Catalunya va quedar fixada, podríem dir, entre el segle XVIII i XIX.
Per tant, ja en fa d'anys, d'això?
Ja en fa d'anys. Però, que de ben segur, ve de molt més lluny, perquè la mateixa paraula ratafia té una arrel llatina, de rata fiat, que significa pacte tancat.
Pacte tancat.
Pacte tancat.
I això té a veure alguna cosa amb què la recepta de ratafia no es comparteix amb els altres?
Més que té a veure, o sigui, jo m'imagino que té a veure que en alguna reunió o quan es volia parlar d'un tema important es feia una ratafia sobre la taula i es feia servir la ratafia com un brindis o com un d'allò per tancar aquell pacte o aquell acord.
Ah, carai.
A vegades, suposo, de terres o de cases o de masos o de treball o de lo que sigui, no? Fins i tot Jacint Verdaguer ja té escrits dedicats a aquesta beguda d'herbes alcohòlica i dolça. I és curiós que la ratafia no només és patrimoni català, sinó que moltes contrades europees trobem licors del mateix estil, com, per exemple, els francesos i els italians, amb el nocino i el genepi. Són begudes típiques de la zona, per exemple el nocino, també fet amb nous verdes, i altres destil·lats documentats ja del segle XV aproximadament. Ja ens anem una miqueta més enrere. En temps més moderns, a Itàlia, per exemple, es coneix com ratafià.
Ah, mira, li canvien l'accent,
Li canvien l'accent, típica de la zona del Piemont. I a França, la ratafia de la Xampany.
Per tant, no és una cosa només catalana, sinó que això s'estén una mica més,
S'estén una mica més, a àmbits europeus, centreeuropeus, i sobretot mediterranis, ja que si els països tenen aquestes herbes, per què no han de fer un licor d'herbes com el fem nosaltres, no?
Exacte.
I avui no volem anar a parlar o parar sobretot a la seva preparació, ja que hi ha diferents mètodes diferents, hem dit quina és la base, no? Tot el conjunt aquest d'herbes, el licor anisat, que pot ser crema d'anís, aniset, aiguardent, depenent com es vulgui preparar, i aquesta maceració, aquesta preparació de 40 dies a sol i serena, que després es filtra, es guarden les ampolles, i és allò que quan més temps es tenen guardades, doncs...
Més bona és.
Més bona és,
Ha de reposar la ratafia.
Ah, exacte. Anem a posar els prismàtics avui en les espècies de plantes, que és on hi trobem l'essència de la ratafia, del sabor, del gust, de l'olor... Tampoc és casual que la ratafia, com he dit abans, s'elabori el mes de juny. Més enllà del simbolisme, del misticisme... i que hi ha pels vols de Sant Joan, ja sabem que aquesta...
I tant, la màgia que envolta aquest dia, i tant.
És a final de primavera o just a l'inici del solstici, l'època ideal, o bé per collir les plantes i herbes que floreixen en aquesta època, o bé perquè aquelles més primerenques i ja estan ben seques. Ja les hem pogut assecar, aquelles que hem collit al mes d'abril o principis de maig. Dins d'aquest catàleg de plantes hi trobem representats arbres, arbusts i herbes en una base d'una vuitantena de plantes, però que es pot ampliar fins a més d'un centenar o 150 plantes, fins i tot, eh?
Carai, o sigui, podríem triar dintre un ventall de 150 plantes.
Podríem triar un ventall superampli.
Per això totes les ratafies són diferents, també,
exacte,
no? Perquè hi ha moltes opcions de plantes a posar-hi.
Evidentment. I us hem fet una miqueta distintiu, ho hem de classificar d'alguna manera, i ho hem d'ordenar d'alguna manera, perquè si no és bastant liu això de presentar-vos més de 80 plantes.
Clar, a mi ara si em deixes anar així un centenar de noms, arribaré a casa ben empatxada. No caldrà ni que em foti la ratafia.
Ni nosaltres a la carrera ens ho fèiem, eh? Teníem una llista d'aquestes, però ni nosaltres a la carrera ens ho feien. Ho hem classificat entre arbres, arbust i plantes.
Som-hi.
Herbàcies, vale? I anem a començar, per exemple, per als arbres. Ja hem dit abans que totes aquestes plantes són plantes mediterrànies, eh? I trobem moltes representants. Per exemple, d'arbres hi trobem les famílies de les fagàcies, les rosàcies, les olmàcies, les pinàcies, les malvàcies, les oleàcies, les lauràcies i les rutàcies.
Totes les àcies.
Per exemple, i vull començar per l'arbre o l'espècie més emblemàtica de la ratafia, que és la noguera. És el jugulant règia, eh? És una espècie originària de l'Orient Mitjà, que es va introduir aquí a Europa abans de l'època romana, tant a Terra Baixa com a Terra Mitjana, en podríem dir, i evidentment es fan servir aquestes nous verdes, nous que encara no han madurat, que és en aquesta època quan estan verdes, no? Però també, per exemple, fem servir l'alzina, l'escorça i la flor, la fulla de l'eucaliptus, la fulla del cirerer, que és una rosàcia, la fulla del lledoner, és una altra olmàcia, la fulla i la pera de diversos cítrics, com per exemple el llimoner, el mandariner i el taronger, la flor del tiler, que és allò que és tan, fa tanta olor, fins i tot embriaga,
sí,
passa sota un tiler i t'embriaga. Les fulles d'oliveres, les fulles de l'om, aquest arbre de ribera, que també n'hem parlat diverses vegades, la fulla de llorer, que no només ho posem a la ratafia, sinó que si fem un guisat, evidentment, també ho posem. Això ho anirem veient, que moltes plantes d'aquestes també a vegades les posem per fer menjars o per fer infusions o per fer coses. No són plantes noves.
No, són plantes habituals de la cuina.
Ah, exacte, són plantes habituals. I també, per exemple, una cosa que em va sobtar més a mi, tant com es posen nous verdes, també es posen pinyes verdes.
Ah, carai.
Dels pins, del pipinyer, del pi blanc, per exemple, del Pinus alepensis, es posa la pinya verda, xafada. Doncs això també s'hi posa.
I veig que aquí hi ha la majoria d'arbres hi posem la fulla, però per exemple a l'alzina també li posem l'escorça.
Exacte, li posem l'escorça d'alzina, també.
En canvi dels altres arbres no, això és curiós, eh? D'uns agafem unes coses i dels
perquè
altres agafem
altres l'escorça també té extractes això de la lignina que li dona, o de la resina, fins i tot, que les pinyes, el pi també ho tenen, no? Que li dona diversos aromes. Tot això és per donar els aromes a la ratafia. Si ens anem als arbustos, per exemple, també tenim les rosàcies, les viburnàcies, les cupressàcies, les fabàcies i les anacardàcies. Famílies, per exemple. Com
clar,
es tradueix?
Anem a posar-hi noms.
Com es tradueix això?
Concrets.
En l'ars blanc, el Crataegus monogina, del qual utilitzem la tija del ars blanc, és aquell que punxa, a vegades, que té la fulla lobada petiteta, del magraner hi posem la flor, que just està florit per aquesta època. Tot va en relació també a l'època que
exacte,
està florit.
Exacte, com estan les plantes.
El saúc, que posem la flor, també és un arbre molt conegut, també de vores de camins, en llocs bastant humits i ombrívols. El ginebró, que a part d'utilitzar per fer ginebra, no?, i per fer-la posar en el gin tònic, també posem en la ratafia, la branca i els fruits, aquelles boletes de color negre. La ginesta, que posem la flor de ginesta, el llentiscle, que també hi posem la branca, i a l'arítjol, que és aquesta liana tan punxeguda que et punxa tant si entres en el bosc, hi posem el fruit.
Aquests són els que... dels arbustos, la família dels arbustos.
I ara entrem al grup...
ara m'he espantat amb aquesta llista tan llarga.
A tope, no la direm totes, sinó direm uns quants, que són les herbes o plantes herbàcies anuals o bianuals de l'estrat aquest herbaci, no?, de l'estrat més baix. Per exemple, tenim les lamiàcies, és a dir, romaní i derivats, les asteràcies, margarida i derivats, les exetàcies, les escrofulariàcies, les malvàcies, les umbel·líferes, pastanaga i derivats, falgueres i les urticàcies. També s'hi posen urtigues,
Ah, carai, també s'hi posen urtigues a dins de la ratafia. Aquí no es fa malbé res, tot ho volem.
No, el que passa que no piquen a l'hora de veure's.
No, clar, exacte.
Ja ha marxat, la picó. Dintre, per exemple, dintre les lamiàcies, tenim l'alfàbrega, l'espígol, la farigola, el romaní, tenim la lavanda, per exemple, que també s'hi posa, tenim la menta, la matafaluga, l'orenga, el romaní, vull dir, són diferents plantes d'aquesta família.
I d'aquestes que s'hi posa? Més la fulla, més la flor, una mica tot?
Aquesta és una mica tot. Normalment és flor i fulla, bàsicament, tant del romaní, clar, quan vas a collir romaní i farigola, normalment el culls que estigui florit, per exemple, s'hi posa pràcticament tot. Però tenim, per exemple, dintre de les asteràcies, per exemple, hi podem posar la camamilla, que hi posem la flor, i tenim els botonets, que són aquelles plantes, la venis perennis, o que són flors blanques molt petitetes que a vegades tapissen completament els prats. Doncs això, també aquestes. I dintre de les equisetàcies, l'equisetum, l'equiset, que és aquella planta que és tan ancestral, que tan l'hem de trobar molt abans a la línia evolutiva, no?, que també creix per les vores dels cursos d'aigua, fins i tot s'hi posa falguera, fulles de falguera, s'hi posa, per exemple, que hi posem les malves, una planta molt típica i molt mística també d'aquesta època, que és l'herba de Sant Joan.
Home, aquesta no pot faltar, no?, si la fem pels vols de Sant Joan.
A l'hipèric, l'hipèricum perforatum, que té aquella flor groga, aquella fulla tacada, semitranslúcida, i que és una planta que també, si te la vols prendre, has d'anar al tanto, perquè és aquelles plantes allò de la dosi fa el verí, o sigui, allò que dèiem...
Exacte, una mica, si la menges en poca quantitat no passa res, però si ens passem, aleshores sí.
Exacte, perquè té efectes neurològics també, s'ha utilitzat com antidepressiva, com... És allò de, abans d'això, consultir el seu metge.
Exacte, sí. Cal anar en compte, a vegades, amb segons quines plantes.
Ah, exacte. Tenim el xuclamel, que és una liana, aquella que de flor blanca, que també fa una olor molt, 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 molt forta, molt penetrant, La madre selva, que en diuen. El fonoll, que s'utilitza la branca de fonoll, també. Els gossets, que és aquella flor lila, que també a vegades surt per les vores dels camins. El marduix, la Maria Lluïsa, l'ortiga, com hem dit, el plantatge i la ruda, també es pot utilitzar. Dintre de les lamiàcies que no havíem dit, la sajolida i la sàlvia. La sàlvia també és una època, una herba aromàtica, d'aquestes que entren dintre del conjunt d'herbes aromàtiques.
De fet, és molt típica, no? També la sàlvia s'utilitza com a edulcorant, per fer més dolces, si no vols posar sucre.
I en pasta, que també és molt bona. No hem d'agafar grans quantitats, són petits. Quan calculeu que de branques, per exemple, s'agafen 1-2 centímetres de branques, s'agafen 5-6 flors, s'agafen petites quantitats, perquè evidentment, i sobretot depenent dels litres que vols fer. No és el mateix fer 3 litres, que fer 6, que fer 9, que fer 12, a partir d'aquí tu has de mesurar les quantitats. I a part de totes aquestes herbes, que no ho hem dit avui perquè... i ens anem a altres plantes una miqueta més no origen tan local, s'hi posen moltes espècies. S'hi portes el comí, s'hi posa anís estrellat, s'hi posa cafè, s'hi posa callella, s'hi posa diferents espècies que també acaben d'aromatitzar tota la ratafia.
I acaben de fer una barreja ben barreja, perquè déu-n'hi-do la mà de plantes que s'hi posen en aquesta ratafia, i sobretot això que deies, quantitats petites, perquè si no tindrem allà tantes herbes, no ens hi cabran.
Serà molt forta. Hem de millorar. Però, amb tot aquest llistat, encara que no fem ratafia, jo recomano, hi ha diferents publicacions amb tot el llistat d'aquestes herbes, anar al camp, mirar on estan les plantes, mirar quina és quina. Això, ja et dic, és un llistat que, sobretot, els alumnes que estan aprenent botànica i alumnes de facultat, els aniria molt i molt bé.
I tant, segur que sí. De fet, el xulo és anar-les a buscar al bosc, no?
Ah, exacte.
No pas comprar-les...
Això mateix.
No ho diga. Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos una mica tot el que porta la ratafia, totes les plantes que podem posar-hi, i una mica així separat per famílies, jo crec que ens ha anat molt bé.
Us animo tots a fer ratafia.
I tant, ja ho provarem, Sergi. Ens retrobem el proper guaita que tenim.
Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I del món de la ratafia i del guaita que tenim, anem al Mundo Sonoro amb el DJ Bigut.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Tot esperant el retorn de Duruti Kolum amb el seu nou àlbum Renascent, 16 anys després del seu últim disc, torna el guitarra Vinnie Reilly des de Manchester, acompanyat per la bateria Bruce Mitchell i el productor Keir Stewart. Aquí escoltem l'anticip Liars, un tema dedicat als mentiders que donaven per mort a Duruti Kolum.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
¿Sabías que...?
¿Y
ha bacteris que poden sobreviure menjant roca. Un exemple són alguns microorganismes extremòfils que viuen en les profunditats subterrànies, lluny de la llum solar i gairebé sense nutrients orgànics. A diferència de plantes i animals, aquests bacteris no necessiten llum ni matèria orgànica per obtenir energia. En lloc d'això, aprofiten reaccions químiques entre els minerals de les roques. Per exemple, alguns oxiden ferro, sofre o hidrogen alliberats per processos geològics. Aquest mecanisme s'anomena quimiosíntesi. El més sorprenent és que alguns d'aquests ecosistemes existeixen a quilòmetres sota terra, en esquerdes de la roca on gairebé no arriba l'oxigen. Allà els bacteris poden viure molt lentament, dividint-se només unes poques vegades en anys o fins i tot dècades. Aquest descobriment ha canviat la manera d'entendre la vida. Durant molt de temps es pensava que gairebé tota l'energia dels ecosistemes provenia del sol, però aquests organismes demostren que la vida també pot basar-se directament en la geologia del planeta. A més, això ha fet pensar als científics que formes de vida semblants podrien existir sota la superfície de planetes com Mart.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I per continuar el programa d'avui, abans d'obrir la secció Drets de Butxaca, sentirem un conte que ens arriba de part dels companys de Festa Festa. Avui escoltem Quedar-se amb un pam de nas.
Festa Festa.
Contes i mentides.
Amb la col·laboració de VilaWeb.
Amb Albert Estendre.
S'ha quedat amb un pam de nas. Això és el que li va passar en aquella vella. Una vella que vivia sola. Era una vella xaruga, bòrnia, japeruda i què sé jo, i que vivia tota sola i que es feia totes les feines a casa sola. No passava res perquè ja ho feia bé. No? Sí, ja podia, ja, però, nois, rentar plats ja estava bé, fer escombrar, anar a comprar, també ho podia fer sola, fer-se el llit, tot bé, sí, sola, però hi havia tres d'aquestes feines, tres, que li pesaven molt, que li costaven molt. Una era anar a buscar l'aigua a la font, amb la gerra, que pesaven buides, però quan les omplia d'aigua per tornar-les cap a casa, encara pesaven més. L'altra feina era tallar llenya, fer llenya, agafar els troncs amb la destral i vinga, picar i picar, ui, que li costava. I la tercera feina era fer fil, filar, vaja. És que havia d'agafar la burra i aleshores estirar-la, estirar-la, estirar-la ben bé un pam i fer-ne fil. I això li costava, aquesta feina li costava. Sempre es queixava del mateix. Un dia, aquella vella, quan estava a la font, quan era allà a la font, omplint les gerres d'aigua, ai, li va saltar així a l'esquena una cosa. Què és això? Què és això? Lliscós. Ai, s'ho va treure de sobre i ho va llançar a terra. Què era allò que li havia saltat a l'esquena des de la font, que venia des de... Era un peix, un peixetó, un peix petitó, que devia venir del riu, devia entrar per la font i va... Coi, un peix. Ell el va agafar i va pensar, mira, ja tinc el sopar. I el peix, quan ella estava a punt de ficar-lo dintre del serró, el peix li va parlar i li va dir, ai, no, no te'n mengis, no te'n mengis. Si no te'n menges, més ben dit, et donaré tres desitjos. Digues, digues, demanes. Ai, la vella va pensar, tres desitjos. I justament va demanar, esclar, les tres coses que li costaven més fer. Diu, mira, jo voldria que els cantis anessin i vinguessin sols de la font, anessin a buscar aigua i tornessin sols, que em costa molt carregar-los. L'altre desig és que jo voldria que cada vegada, que és una cosa, es trenqués. Pensant en la llenya. I l'altre voldria que cada vegada que jo fes així, que fes una cosa, la cosa s'estirés un pam ben bé, pensant en la borra, així no hauria d'estirar-la ni fer força. I aquell peix li va concedir, i aleshores ella, en agraïment, va agafar el peix i el va tornar, no a la font, sinó en el regarol, que tornava l'aigua cap al riu. Ai, que bé, fantàstic, ella tota contenta. Va mirar-se els cantis i els hi va dir, apa, aneu cap a casa, aneu cap a casa tots sols. I els hi va manar que se n'anessin a casa i va veure com aquell peix li havia fet cas. Els cantis tots sols, tricotrico, xitxano, se'n van anar cap a casa. Tan contenta i sorpresa estava que no se'n va poder estar. I va fer-me casa amb l'olla. I, oi, quan va fer-me casa amb l'olla, va fer així, me casa amb l'olla. I es va picar amb les mans aquí, a les costelles. I quan es va picar amb les mans a les costelles, es va trencar les costelles. I ai, quin mal! Esclar, era l'altre desig que havia demanat, que cada vegada que toqués una cosa la trenqués, es va trencar les costelles. Ai, quin mal, quin mal, quin mal! Tant de mal li va fer aquestes costelles que va començar a plorar. I una llàgrima li va començar a regalimar per aquesta banda i l'altra per aquesta, i les dues llàgrimes seguides de més llàgrimes encara varen anar a petar i se li havien quedat aquí, a la punta del mas, i li feien una mica de pessigolles, i el mal que li feia, i més llàgrimes, i les pessigolles, ell no se'n va poder estar, i aleshores amb la mà va fer així. Ai, per treure la gota del nas, es va fregar el nas, i quan ho va fer, el nas li va anar creixent, 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 i li va quedar un nas de pam. Era una vella òrnia, japeruda, xeruga, vella i què sé jo, totes aquestes gràcies, i va quedar, a més, amb les costelles trencades, i ja ho veieu, amb un pam de nas.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure quin dret descobrirem avui.
Avui parlarem de les novetats, que no són tan novetats, però com que encara està a l'ordre del dia, de la nova llei, que ja no és tan nova, de benestar animal, que es va aprovar fa uns anys al Congrés dels Diputats.
Per tant, avui veurem, ja no són drets que tenim nosaltres com a humans, sinó avui parlarem de drets dels animals?
Sí, i de deures dels propietaris.
Home, això també és molt interessant, no? Perquè els animals poden tenir molts drets, però si els propietaris no exerceixen els seus deures, aquests drets se'n van a norris.
Efectivament, al final convivim, no? I en una societat en auge, on els animals de companyia doncs cada dia són més, en parlarem també d'això, tinc algunes dades interessants a comentar, doncs ho veurem també.
Doncs som-hi.
Som-hi. Doncs com deia, no? Segur que els nostres oients recorden que fa 2 o 3 anys es va aprovar la nova llei de benestar animal, on es deia doncs, que tothom hauria de fer un curs per tenir un gos, que les botigues ja no podrien vendre cadells, que l'assegurança de responsabilitat civil seria obligatòria per a tothom, i molts propietaris van pensar, ostres, ara jo he de contractar una assegurança, on m'apunto a fer aquest curs, puc seguir tenint un hàmster, no? Tots aquests dubtes. He de dir que no s'han acabat de resoldre del tot, no s'han acabat de resoldre del tot, perquè la llei es va aprovar, però moltes de les seves parts no s'han desenvolupat. Eh? Per tant, hi ha moltes coses que encara estem a l'expectativa de veure què és exactament el que ens diran les normes de rang inferior. No? Per tant, és el que deia, no? Aquesta realitat, mesos, anys després, doncs és una altra. Per què? Doncs perquè si sortim al carrer, jo crec que les diferències que hem percebut són minces, no coneixem a ningú que hagi fet cap curs, perquè encara no correspon, i com deia, no? Aquesta llei que havia de ser un gran avenç, una gran passa endavant, de moment s'ha quedat bastant en suspens, no? Perquè tenim tota aquesta part general, però ens falten totes aquestes instruccions concretes, no? Falta desenvolupar els reglaments, doncs, per exemple, amb el tema de l'assegurança, per exemple, amb el tema dels cursos, no? Que ens permetin saber què hem de fer exactament i quan, no? Doncs avui posarem una mica d'ordre en tot aquest caos i explicarem què és realment obligatori a dia d'avui i, doncs, que està guardat en un calaix i pendent d'aprovació normativa.
Doncs som-hi, explica'ns una mica què diu aquesta llei.
Molt bé, doncs aquesta llei, no, la llei 7/2023, que té aquesta voluntat de protegir la dignitat dels animals, fins ara, generalment, es regulaven pel Codi Civil, fins i tot, no? Se'ls considerava béns mobles. Aleshores, aquí, doncs, malgrat que aquesta normativa, com deia, va entrar en vigor l'any 2023, aquesta implantació pràctica està lligada a un desplegament que no s'ha produït. Per tant, què tenim en suspens, no? Perquè moltes de les mesures estrelles, justament, també les que van aixecar més polèmica, estan paralitzades perquè no s'han publicat aquests reglaments. En primer lloc, tenim aquest curs de formació. Aquest curs de formació que ha de ser, serà obligatori pels nous propietaris d'animals de companyia. Segons la informació que tenim a dia d'avui, podrà ser gratuït i fins i tot es podrà fer en línia. Però encara no sabem ni com, ni de quina manera, ni quan tampoc s'implementarà. Per tant, el que sí que sabem és que tota aquella gent que ja disposi d'un animal no serà necessari que el tramiti, que l'exerceixi. No? Per tant, que se preocupin els qui tinguin la voluntat futura de tenir un animal, no els qui ja el tinguin a casa.
Per tant, això només ho haurà de fer la gent que es vulgui comprar, adoptar o recollir un gos, o una qualsevol altre animal.
Sí, però compta amb el verb comprar, que justament és una de les coses que també parlarem. Val? Però el segon punt, que també és un neguit recurrent, és justament el de l'assegurança de responsabilitat civil. Aquí, tot i que la llei diu que és obligatòria per tots els gossos, els requisits específics, és a dir, quina cobertura mínima ha d'haver-hi a nivell econòmic, de quantia, encara no s'han definit. I encara no s'han definit, i malgrat la llei diu que és obligatori, com que tampoc s'ha concretat, de moment només és obligatori en aquelles comunitats autònomes que de manera prèvia ja tenien una normativa que els aplicava. On sí que és obligatori, si no m'erro, és amb els PPP, amb els gossos potencialment perillosos. Es diu PPT, suposo, perquè la P ve de perros, però en català seria GPP, gossos potencialment perillosos. Bé, doncs en aquest cas sí que la normativa sí que ho regulava, ja ho regulava abans.
I en aquest cas l'assegurança és només per gossos? Si tenim un gat o un altre animal, aquesta assegurança no l'hem de pagar?
Bé, en principi quedava arreglat a través dels gossos, bàsicament perquè són aquells qui també tenen una interacció a la via pública. En principi els gats no surten, els hamsters tampoc.
Si per tens tant, un peix, encara menys.
Encara menys. Si surt de l'aquari tenim un problema. Però la qüestió és que sí que és cert que després tots els animals exòtics tenen també les seves peculiaritats. Per tant, dins dels domèstics ordinaris, els gossos són els que tenen aquesta necessitat de garantir les possibles destrosses que puguin fer si mosseguen algú pel carrer, etcètera. No? Si et mossega un hàmster, bueno, primer que vol dir que se t'haurà escapat, i segon, que com que no hi ha obligació de que porti un xip fins ara, doncs tampoc es podria identificar. I un tercer aspecte, que justament que es fa una mena de números clausus, que és una paraulota que fem servir en el món del dret, que és al final una llista tancada de quines són aquestes espècies exòtiques silvestres que se'ns permet tenir com animals de companyia. Com animals de companyia. Per tant, si en aquest llistat, que ara no sé de memòria, no apareix aquell animal que nosaltres volem tenir, no el podem tenir. És així de senzill. És així de senzill. Per tant, estaríem cometent una irregularitat, estaríem cometent una il·legalitat de tenir un animal que no és en aquest llistat. Però, de moment, aquest llistat tampoc el tenim, i per tant s'espera que també un reglament determini concretament, perquè s'havia parlat molt de ja no es podran tenir hàmsters, ja no es podran tenir segons quins rèptils, etc. Estem pendents també de definició.
Per tant, ara mateix no hi ha res, no?, que reguli quins animals sí que es poden tenir i quins no.
Ara mateix ho tenim a l'aire. Hi ha una voluntat d'aquesta norma, però una voluntat no desenvolupada. Hi ha una qüestió a tenir en compte, que ho preveu la llei, que és el sistema central de registres. En aquest sistema, el que fa la llei és preveure que es permeti centralitzar en aquest llistat, en aquest sistema de registres, quins són els criadors, per tant, haurien d'estar allà anotats, els nuclis geològics, i quines són les entitats de protecció. D'una manera, tota aquesta informació al voltant d'animals de companyia, criança, adopció, etc., tinguin la seva regulació, estiguin emparats, i per tant sapiguem si algú està fent una acció correcta o si s'està fent d'una manera negra, d'una manera en el mercat negre, no? Per entendre's, per tant, justament amb aquest objectiu de lluitar contra la cria il·legal, l'intrusisme, també la manca de garanties sanitàries, no? Al final, no, no. Si tu estàs fent o estàs autoritzat, segurament estaràs seguint uns protocols, una normativa que et permetran tenir els animals en les condicions que requereixen. Si això no hi ha cap supervisió a sobre, doncs evidentment aquí tenim un problema perquè no hi ha ningú que ho supervisi, no?
Mm-hmm. Doncs després d'aquesta exposició de la llei anem a veure una mica de casos pràctics.
Sí, com deia abans, ens hem de quedar amb el verb que comentaves, no? El comprar, comprar, mm-hmm. No, comprar no. Vull comprar un gos? No.
Avui dia ja no es pot comprar un gos?
Això de comprar, abans podies anar en una botiga, en un centre comercial, que la llei ja prohibia que estessin en els aparadors, mm-hmm. Com una mostra expositòria, però n'hi havia, doncs, al final de botigues sí que en trobaves, no? I sortim amb un cadell, no? La llei prohibeix la venda de gossos, de gats i de fures a botigues.
De fures?
De fures, també. Sí. Mm-hmm. De fures. Són un animal curiós.
Curiós i més aviat perillós.
I
no?
Brut. No, perillós no. Una fura no és perillós. No està catalogat com a perillós. És més brut que perillós, eh? Jo, per l'experiència que tinc en la meva vida passada treballant en una botiga d'animals, et puc dir que són més bruts que perillosos. La qüestió és que ara només ho podrem adquirir a través de criadors oficials, no? Registrats, i sempre amb un contracte de compra-venda. És a dir, el que està prohibit és comprar-los a les botigues. És a dir, hi ha persones que tindran aquesta autorització i aquesta capacitació als quals nosaltres hi podrem comprar. Per tant, allò de comprar-li amb algú perquè ho he vist en una pàgina d'internet,
això ja no es pot fer.
No es pot fer. Altra cosa és que es continuï fent o no, cadascú té els seus límits ètics i morals establerts. Però això no es pot fer, i menys, evidentment, promocionar-ho de manera en línia, per internet, encara menys.
Mm-hmm. Un altre cas pràctic, què ens podem trobar?
Un altre cas pràctic, que aquí sí que seria ja més de dret animal, drets que poden tenir els animals, i això ens ha passat també amb nens, eh? Què passa si veig un nen, si veig un gos tancat dins d'un cotxe? Avui no parlarem de què passa amb el nen, ja us aviso que jo ho evitaria. I en el cas del gos, sí que és cert que la normativa prohibeix deixar animals en vehicles en condicions perilloses, però novament tampoc hi ha uns protocols definits de quina manera s'ha d'intervenir per rescatar aquest animal, no? Quin és el consell que donaria? Escolteu, com fins ara, si trobem una situació d'aquest caire, truquem a la policia, informem a qui correspon, perquè malgrat no hi hagi un reglament detallat d'aquesta matèria, evidentment el maltractament animal i aquesta negligència greu continuen sent sancionables en el marc, doncs, de la responsabilitat civil i d'altra normativa que tenim aplicable, malgrat no sigui aquesta específica. No?
Mm-hmm. O sigui, es considera maltracte animal, deixar-se el gos dins del cotxe tancat a ple sol.
Evidentment. Mm-hmm. Correcte. I després, una qüestió per canviar d'animal i anar als gats per deixar els gossos tranquils una estona. Sí que és cert que aquesta normativa també preveu l'obligatorietat d'esterilitzar tots els gats abans de 6 mesos.
Uh-huh.
Per tant, això...
No volem que es reprodueixin,
No volem que es reprodueixin sense control. Uh-huh. Aquesta és la voluntat de la llei. Al final, jo crec que totes les persones que ens escolten saben i ho han vist en primera persona, no?, d'aquesta quantitat de gats salvatges que viuen en el carrer, i que el que és ideal també pel seu propi benestar és, doncs, que això no estigui d'una manera incontrolada. Uh-huh. Per tant, de quina manera es pot fer? Doncs justament aquesta, no? Esterilitzant-los abans dels 6 mesos. Per tant, si tens un gat a casa i no el tens inscrit com a que és un gat que pot reproduir-se en el registre de criadors, doncs no podries tenir-lo lliurement sense haver fet aquesta actuació, no? Per tant, si no ets criador oficial, la llei t'obliga a fer aquest pas, justament per això, per la reproducció incontrolada.
Mm-hmm. Doncs després d'aquests casos pràctics anem acabant el programa. Consells finals que ens vulguis donar.
Tanquem el que deia abans, no ens atabalem amb l'assegurança. Recomanació, tinguem-la. Quedem coberts, tinguem-la. Ara bé, si vius, doncs, en una comunitat autònoma on abans no era obligatòria, de moment, a l'espera, doncs, de desenvolupar aquest reglament. Identificació, això no ha canviat. la identificació dels animals, això no ha canviat. Per tant, gossos, gats, les fures, han de portar microxip, i les aus, els ocellets, els agapornis, els periquitos, han de portar les anelles que tenen a la pota des del naixement. Val? I finalment, doncs, a veure, la llei prohibeix, com dèiem, deixar, evidentment, animals de companyia sense supervisió més de 3 dies consecutius.
Més de 3 dies consecutius.
Sí, i depenent, evidentment, de la casuística de l'animal, no? En el cas dels gossos és molt menor. No és el mateix deixar un dia o dos un gat, sabem de la seva autonomia, de la seva llibertat, que no la d'un gos, no?
Clar, això és important tenir en compte si marxem de vacances,
exacte,
per exemple.
Exacte, exacte. Això haurem de tenir molt bons amics, molts bons veïns o molts quartos a la butxaca per deixar-los en algun lloc que ens el cuidin.
Exacte.
I una qüestió final, si em permets. Ja
I tant, tenim un parell de minutets.
Fantàstic. Doncs aquest parell de minutets el faré servir per donar una dada que m'ha encuriosit, que és, ens donaria per fer un programa sencer, però sobre sociologia, no sobre dret. Perquè les dades recents ens diuen que a Catalunya hi ha més animals de companyia, no més animals de companyia, més gossos que nens.
Més gossos que nens.
És gros, això, el titular.
Sí.
El titular és gros. Per tant, aquestes dades que ens les dona l'Institut Nacional d'Estadística i que corresponen a principis d'aquesta dècada, ens diuen que els gossos superen els nens a tot arreu de l'Estat, amb una mitjana de 1,44 animals per nen. La taxa de natalitat en aquest país està per sota.
Sí, sí, totalment.
Siguem conscients d'això, no? I en termes i xifres absolutes, per al voltant de 6,6 milions de menors de 14 anys, es consideren nens, hi ha 9,2 milions de gossos a tot l'Estat. Llavors, ho deixo a la reflexió dels nostres oients.
Sí, clar. Jo ara anava a dir que no m'estranya, no?, que estiguem començant a legislar pels animals, perquè si cada vegada són més en el nostre planeta, al final també tenen dret a tenir el seu espai en el Codi Civil.
Sí, sí. No sé si en el nostre planeta és una tendència tan generalitzada com la que tenim aquí, he de dir. No desconec les xifres arreu, perquè ja vas a altres països i no veus aquesta quantitat de gossos al carrer, no?, per exemple. També les condicions climàtiques són altres. Recordo que a Finlàndia n'hi havia molt poquets. Bé, a reflexió dels nostres oients, què implica això?
Doncs, Jan, moltes gràcies per venir-nos a parlar avui de tots aquests drets que tenen els animals i deures que tenim els propietaris d'animals. I ens retrobem un altre Drets de Butxaques.
Molt bé, fins la propera.
Tinc un burro català que és molt més que un animal, un gran amic de confiança, camarada noble i lleial, com si fos un futbolista, amb reverència el saludem. Té una gran intel·ligència que li van deixar d'herència un parell de rucs de l'Alt Urgell. El meu ruc és més sensible que el que heu vist ben carregats. El vaig deixar un monjo budista i el va portar a Paraguai. El tornar ben educat, romàntic i seductor, vaig pensar que no em cal nòvia, que ells em portarà la glòria al galop del vell amor. De mi m'ho diuen moltes persones, perquè en un bon grup no pel cursa. Amb el meu ruc en tinc de sobres, menjar molt poc i em canta l'or. El meu ruc és adorable i quan em vaig fer 27 em va portar el Pedraforca i a la Roca del Vallès, fins i tot el Bassegoda, el Puigmal i el Padró. Va agafar 7 o 8 rampes i a tranques i barranques em va pujar el Canigó. I és que el burro català és un ruc intel·lectual, es menja grans plats d'usera d'acompanyats de pa integral, ecològic i sensible amb l'assumpte ambiental, no demana gasolina, sap molt bé que contamina el nostre entorn natural. I a mi m'ho diuen les persones, perquè no em compro un nou pel cursa. Amb el meu ruc en tinc de sobres, menja molt poc i em canta l'or.
burro català és perfecte, ja ho sabeu. Només té un petit defecte i a vegades que no creu. I quan hi ha lluna plena se m'escapa per amor. Només pensa en una burra, però ella sempre es fa la muda i acaba plorant tot sol. I a mi m'ho diuen moltes persones, perquè no em compro un nou pèl corsa. Amb el meu ric en tinc de sobre.
I amb el burro de Germà Negre arribem al final del programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dilluns.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.